RP Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els pèl·lets han saltat a l'opinió pública per la marea blanca detectada a la costa de Galícia, episodi de contaminació investigat per la Fiscalia del Medi Ambient. Però aquestes diminutes boles de plàstic són un vell i molest conegut a la Costa Daurada, enemic denunciat per diverses entitats ecologistes, els veïns de la zona i també l'Ajuntament de Vilaseca, a les comarques de Tarragona. La platja de la Pineda és un dels arenals de tota Europa amb major contaminació de pèl·lets. Trist rècord aquest. Es va superar dos rècords mundials de recollida de pèl·lets l'any 2021, 700.000, i l'any 2022, 2 milions. Ens ho ha explicat aquest matí, el que escoltarem després, el Jordi Oliva, que és cofundador de Good Karma Projects. La neteja, diu, és tècnicament inviable. El rècord de la platja de la Pineda no és casualitat, ho és per la seva ubicació geogràfica, al costat del polígon petroquímic, molt a prop del port de Tarragona i a l'àrea d'influència del riu Francolí. S'han succeït aquests abocaments des de l'any 2018 i també les denúncies públiques davant els mitjans i organismes competents com la Fiscalia del Medi Ambient de Tarragona, però l'interès en general ha estat escàs, malgrat els esforços, sobretot, dels ecologistes. El succeït a Galícia i també al Cantàbric ha donat de rebot una oportunitat al litoral de Tarragona per exigir solucions. Els ecologistes tenen ara posats els focus, sobretot, en Brussel·les, després que la Generalitat els ha donat fa força anys l'esquena. Es tracta, això dels pèl·lets, d'unes boles de plàstic milimètriques que la indústria utilitza com a matèria primera. Els productors d'aquests materials, sota el focus, destaquen que el problema està en la cadena de valor, en les empreses que els transporten, emmagatzemen i també els manipulen. És a dir, com sempre sol passar, puntada de peu i a seguir. Bona tarda, soc Carlos Losada, com cada dia a aquesta hora, en companyia de la Mar Puerto. T'explico notícies d'interès d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Molt bona tarda, Mar.
Bona tarda.
Aquest dimarts té aquestes notícies d'actualitat.
Comencem explicant que els Mossos i la Guàrdia Civil estan portant a terme aquest dimarts un dispositiu policial conjunt contra el terrorisme jihadista. Des de quarts de set del matí han fet entrades i escorcolls a Rubí, a Martorell i a Sant Pere de Ribes i també a la ciutat de Mèrida, Extremadura, amb almenys quatre detencions, una d'elles a Brians. I han estat també detinguts dos porters d'una discoteca de Barcelona per haver agredit un home i deixar-lo greument ferit. Els fets van tenir lloc el dia 10 de desembre. Al districte de Sarrià-Sant Gervasi, la víctima va quedar en coma i va estar dues setmanes a l'UCI. Informem de que un menor ha saltat a punta de navalla una persona de Lleida, una professora de Lleida, per robar-li el cotxe. Els fets van tenir lloc dijous, quan la víctima sortia de treballar. El suposat autor no és alumne del centre i va ser arrestat després de patir un accident amb el vehicle per un delicte de robatori amb violència i intimidació i un delicte contra la seguretat del trànsit. I en qüestions de salut hem d'explicar que les últimes dades mostren que l'onada de grip sembla haver superat el pic epidèmic. El nivell de transmissió continua alt i els casos entre els infants tornen a pujar. I atenció amb el que expliquem ara, perquè Acord Municipal i Aliança Catalana estan negociant un acord per fer fora el PSC de l'alcaldia del municipi de la Segarra, Ribera d'Ondara. A través de les xarxes socials han criticat que l'actual govern no té en compte les seves propostes i des d'Esquerra Republicana diuen que activaran els mecanismes disciplinaris contra els qui ho negociïn. I avui acabem explicant que el govern, l'Ajuntament de Parets i la plantilla de Danone a Parets del Vallès han manifestat la seva voluntat perquè Danone mantingui l'activitat a la planta vallesana. L'empresa ha traslladat la seva voluntat de col·laboració i la intenció de dialogar en el procés negociador.
Gràcies, Mar. L'actualitat d'un dimarts en una setmana que ens porta, parlant del temps, una mica de tot. L'ambient es mantindrà suau per l'època de l'any, almenys fins dijous. Divendres sembla que arribaran pluges a moltes comarques i el cap de setmana farà més sol, però farà fred en temperatures més habituals per l'època o fins i tot una mica per sota. El vent es notarà sobretot demà i dijous a les comarques de l'Ebre, amb el mestral, i a les comarques de Girona, amb la tramuntana. I ara ens preguntem com està la xarxa viària. Ens ho explica el Roger Serra. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. Continuen els problemes a l'autopista AP7, a la zona de l'Aldea. Recordem-ho, s'ha produït una fuita de gas per part d'un camió en aquest tram de l'autopista AP7, a la zona de l'Aldea. L'autopista la tenim tallada en tots dos sentits de la marxa i es fan desviaments cap a la Nacional 340, una Nacional 340 que, evidentment, en aquesta zona de l'Aldea va força carregada. En sentit nord, en el punt de desviament de l'autopista AP7, hi ha aturades de més de 5 quilòmetres i en direcció sud, aturades de més de 7. Per tant, continuen els problemes, com us dèiem, a l'AP7 tallada a l'Aldea en totes dues direccions. De la resta de vies, destaquem un vehicle avariat, també a l'autopista AP7, però a Castellbisbal. Hi ha un carril tallat en sentit nord, en sentit Girona, aturada també de 4 quilòmetres entre el Papiol i el Castellbisbal, sentit nord. Per tant, el camí el tenim a la zona del Papiol. Això afecta l'autopista B23 amb retencions d'un parell de quilòmetres entre Molins de Rei i el Papiol. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bé, 4 minuts, 2:43, comencem. El govern es resisteix a declarar l'emergència per sequera, tot i que estem a dècimes d'arribar al 16%, que és el límit previst, sobretot un límit en els pantans del sistema Ter Llobregat. Si continua sense ploure, com sembla ser segons les previsions, a primers de febrer podria arribar aquesta declaració d'emergència amb mesures més contundents que les actuals. Avui el govern ha fet un primer avanç de les restriccions que s'aplicaran quan entri en aquesta fase d'emergència a l'àrea de Barcelona i també als municipis que depenen de l'embassament de Darnius o Adella, la comarca de l'Alt Empordà. Sergi Tor, detalls d'aquestes noves mesures i també restriccions que el govern té ara mateix sobre la taula i que encara no està aplicant. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Carles. I en aquest temps d'espera per la inevitable entrada de la primera fase d'emergència, prevista ara per al febrer, el govern flexibilitza les mesures que estaven incorporades al pla de sequera del 2020. Què es manté? Els 200 litres de consum per persona i dia i que càmpings i hotels es queden sense piscines. No podran omplir-les. I què canvia? En jardineria es podran regar arbres i jardins públics a les ciutats i municipis, sempre això sí, amb aigua regenerada o freàtica. I en equipament esportius. Es permetrà regar camps de futbol i altres superfícies i omplir les piscines esportives. A canvi, això sí que hi hagi una compensació amb el tancament de dutxes a la instal·lació. David Mascort, conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
Han de tancar les dutxes, ja en emergència 1, per poder reomplir les piscines. El que són piscines cobertes, també els hi permetrem, aquells que estiguin inscrits en el registre d'equipaments esportius de la Generalitat, els hi permetrem també reomplir, però han de prendre mesures addicionals d'estalvi d'aigua per compensar aquest reompliment, que habitualment seran les dutxes dels vestidors. En emergència 2 ja han de tancar les dutxes, d'acord? Aquests que reomplen. I en emergència 3 tots els equipaments esportius del país hauran de tancar les dutxes.
On no hi ha canvis és en la negativa a l'autorització per a noves granges i indústries. Mascort reitera, quan s'entri en emergència no es podran fer ni ampliacions ni noves explotacions.
No tindria massa sentit que estiguem restringint avui l'ús de l'aigua al 50% de les activitats ramaderes i al mateix temps estiguem donant autoritzacions perquè obrin noves granges o s'ampliïn granges existents. No tindria massa sentit que estiguem restringint l'ús industrial de l'aigua un 25% i alhora deixéssim que s'iniciessin noves activitats intensives en l'ús de l'aigua.
Avui els embassaments de la conca del Ter Llobregat, que cobreixen a més de 200 municipis i més de 5 milions de persones de Barcelona i de seves rodalies, es troben al 16,7%. Esperarà una dècima per setmana, segons el conseller, i el 16% es centrarà ja en la fase d'emergència 1. Una situació que ja pateixen més de 37 municipis de Catalunya. Els 34 dels embassaments de Boadella, de Rius i del riu Fluvià, entre ells a Figueres i Roses, i el també l'embassament de Riu de Canyes. Aquestes noves mesures i la seva flexibilització també ja entren en vigor amb aquestes poblacions que ja estan en la fase d'emergència.
Gràcies, Sergi. Sobre sequera, la portaveu del grup del PSC a la Cambra Catalana, Alicia Romero, ha avisat al govern que les restriccions que imposin la fase d'emergència per la sequera no poden confrontar sectors econòmics. Així ho ha dit després que el conseller d'Acció Climàtica, com ens explicava el Sergi Tor, el senyor David Mascort, hagi anunciat que durant aquesta fase les piscines privades d'hotels i de balnearis no es podran reomplir, tot i que ha demanat a esperar la reunió que tenen prevista amb Mascort de seguiment de la sequera el dimecres al matí per valorar cada mesura concreta. Sí que ha remarcat Romero que el govern no pot permetre una lluita entre sectors i ha subratllat que el turisme representa, cal recordar-ho, el 12% del PIB, però sovint és el sector més vilipendiat i més castigat. No deixem les notícies relacionades amb l'aigua i és que algunes platges de les comarques de Tarragona són notícia arran de la invasió d'uns microplàstics coneguts com pellets que han arribat a les costes de Galícia i el Cantàbric també després d'un abocament a les costes de Portugal. Ara, Els catalans hem conegut aquests pèlags fa anys, concretament des de l'any 2018, que es poden trobar a les platges catalanes, que estan sobretot més a prop de la desembocadura del Francolí, que és el riu que voreja les indústries químiques de tota aquesta zona de les comarques de Tarragona. A Herrera, en Cope, Catalunya i Andorra, hem escoltat avui l'investigador de la Universitat Rovira i Virgili, Joaquim Rivera, que ha estudiat els efectes dels pèlags en el medi ambient. Assegura que ho notarem, diu ell, a llarg termini. L'ha escoltat la Sílvia Fernández.
El Joaquim Rovira és l'impulsor de l'estudi Tecnatox de la Universitat Rovira i Virgili. Aquest projecte se centra en l'impacte dels pèlets a les rieres i platges de Tarragona que fa dècades que es mimetitzen amb l'entorn.
Per una mala gestió d'aquest producte, s'escapen de les seves instal·lacions, van a parar a rieres, quan plou, a mar, no? I portem així des dels anys 60-70, que aquí hi ha la indústria petroquímica, doncs la platja de la Pineda, doncs cada cop que plou apareix, bueno, plegada de pellets.
Aquests microplàstics estan en boca de tothom després de la fuita d'un vaixell en aigües gallegues. El primer que s'aprecia és l'impacte visual, però segons el mateix Rovira, el veritable problema són les conseqüències mediambientals.
Els pellets es poden afectar de diferents maneres, sobretot potser organismes marins que els poden confondre amb aliment. A més, alguns d'aquests additius del plàstic poden ser fins i tot cancerígens, no? Clar, aquests organismes marins se'ls empassen, no el pèl·let, sinó les substàncies, i després nosaltres, que estem a dalt de la cadena tròfica, ens mengem un peix, ens mengem els musclos o ens mengem el marisc que està creixent a la zona i ens poden contaminar el nostre cos.
La Generalitat ha obert un expedient per incompliment de la Llei de Responsabilitat Ambiental a 13 empreses químiques tarragonines, que per la seva part asseguren que volen millorar la situació i per això s'han adherit a la iniciativa Operation Clean Sweep.
Parlem ara de la problemàtica, o estem parlant aquest matí de la problemàtica dels pèl·lets, i ho farem ara amb el Jordi Oliva, que és cofundador de Good Karma Projects, que és una ONG, doncs, que coneix molt bé aquesta qüestió. Jordi, molt bona tarda.
Bona tarda.
Bé, els catalans sembla que hem descobert els pèl·lets ara, però vosaltres fa anys que esteu lluitant contra aquests microplàstics. Explica'ns des de quan i quina és la situació actual, sobretot a les comarques de Tarragona, que és on ho teniu més situat a la problemàtica a Catalunya, Jordi.
Bé, doncs, mira, els pèl·lets a Tarragona hi són des que va arribar la indústria del plàstic. Diguem que aquí a Tarragona tenim el complex petroquímic més gran del sud d'Europa, on es fabriquen més de 2 milions de tonelades d'aquest material, i el que passa, bueno, doncs per la proximitat d'aquesta activitat industrial, doncs tenim les arribades directes, diguem, a través dels rius i rieres, de totes les pèrdues d'aquesta activitat. Llavors, no és fins a 2018 que, després d'uns episodis de pluges torrencials, detectem per primera vegada una arribada massiva, diguem que abans era més un tema de comptagotes o, vull dir, casos més aïllats, però en 2018 detectem, a través d'aquest temporal, doncs unes arribades. Pues una mica com els escenaris que esteu veient ara a les notícies a Galícia, pues sí, sí. Mateix a Tarragona, i llavors és llavors que des de l'organització comencem a recopilar informació i a informar-nos i a preguntar a les empreses i
clar, us heu queixat que molt sovint, crec que heu arribat a Europa, sobretot a la Generalitat des d'aquell any 2018, però escolta una cosa, tinc entès que us han donat l'esquena, no? No us han fet cas.
Bé, diguem que ens va ser més fàcil arribar a Brussel·les, arribar a presentar a l'Europarlament, que diguem que poder-ho presentar aquí a casa. O sigui, nosaltres hem aconseguit, diguem, recabar la informació suficient com per tenir un cas d'estudi provat de les gàmiques d'aquesta contaminació i a Brussel·les ens han escoltat. Però diguem que la Generalitat ha sigut com, bueno, una mica més lenta en reacció. Ara, per fi, després d'haver presentat el requeriment de responsabilitat ambiental, vam fer un procediment administratiu a l'octubre, que ens el van acceptar al desembre, que això ha sigut com una primera gran victòria. És dir que ara, diguem, aconseguim posar el problema sobre la taula.
Però ha hagut de passar el desastre, tot el que hi ha ara mateix a Galícia, al Cantàbric, a les costes de Portugal, perquè la Generalitat hagi reaccionat, no? Crec que hi ha oberts alguns expedients amb algunes empreses, però bé, ha costat que es posés en marxa la maquinària administrativa, no? Jordi, explica'ns quins perjudicis causen aquests microplàstics, aquests pèl·lecs a la fauna marina o tota la zona aquesta de Tarragona?
Bé, bueno, de la zona de Tarragona i podem dir el Mediterrani i l'ecosistema,
sí.
O sigui, els oceans en general. O sigui, al final els oceans no tenen fronteres i la contaminació no són puntuals d'una localització, sinó que viatgen arreu del Mediterrani. Llavors, el simple fet de tenir aquests pèl·lets al medi ambient ja suposa un perill per la fauna marina i terrestre. O sigui, aquests pèl·lets actuen com a imants de toxines quan surten a l'oceà, quan surten al mar, van acumulant els contaminants orgànics persistents que un cop, diguem, són ingerits per un peix o per una au, doncs,
sí.
El que fan és escalar la cadena alimentària, escalen, vull dir, entren aquests contaminats en contacte amb els teixits dels peixos i és així com poden arribar a nosaltres.
Clar. Si són tan perjudicials, Jordi, com és que es permet que es continuï utilitzant i no hi ha alguna manera de poder regular-los, això?
Bueno, bé, doncs diria, no? Tu i jo i tota la societat fem ús del plàstic d'alguna manera o altra en el nostre dia a dia. Llavors, vull dir, el format amb el que es manipula aquest plàstic serà sempre així. El que és necessari és que l'ús es faci d'una forma responsable per part de les empreses.
Yeah.
Llavors, la problemàtica que tenim sobre la taula, i és el que volem exposar, diguem, volem dirigir tota l'atenció mediàtica, no al cas de Galícia ni al de Tarragona, sinó en el fet que no existeix una regulació per manipular aquest material. Llavors, el cas de Galícia, per exemple, pot tornar a passar la setmana vinent, ja que no, diguem, aquest material es transporta, doncs, com heu vist, amb sacs, com si fos arròs,
sí. Ben bé,
amb unes mesures de seguretat inexistents, ja que no està regulat.
Clar. Doncs caldria que les autoritats europees, en aquest cas, hi posessin fil a l'agulla. Escolta una cosa, Jordi, la zona més castigada aquí a Tarragona històricament ha estat sempre Vilaseca, la platja de la Pineda. Encara continua sent un punt crític?
Sí, perquè, o sigui, la platja de la Pineda està ubicada davant de la desembocadura del riu Francolí, que és per on sabem que baixen tots aquests pèl·lets. O sigui, el riu Francolí passa pel costat del polígon nord, per exemple, i allà també desemboca les altres rieres. Llavors aquesta sabem que serà la platja més contaminada per l'activitat industrial, doncs ben bé ara i fins que es solucioni. També s'ha de destacar que hi ha una altra platja, més propera encara, que és la platja dels Prats de Vilaseca, que pertany a la xarxa Natura 2000,
yeah. Que
és una àrea, un espai d'alt interès ambiental i és un espai protegit. I aquest espai, des de fa anys i anys, té presència de pèl·lets molt significativa.
Feu vosaltres com a ONG recollides puntuals també d'aquests pèls a les platges encara o ja...
No,
com funciona?
No, i de fet no les hem fet mai,
no.
Entén-me, eh? Sí que hem organitzat batudes, però el nostre propòsit és mostrejar, és entendre quin és l'abast o l'impacte d'aquesta problemàtica, quantificar quants n'hi ha per donar-li visibilitat, però el nostre propòsit mai ha sigut el de netejar la platja, perquè fins que no es solucioni en origen, no té cap sentit.
No hi ha cap sentit. Jordi, ja per acabar, calcular quants pèl·lets poden estar per les comarques de Tarragona, o no? O és molt difícil?
Bueno, tenim estimacions de... O sigui, sabem que en zones d'acumulació la meitat del microplàstic que hi ha és d'aquests pèl·lets. Sabem que hi ha platges que han arribat a tenir doncs, concentracions de 120 milions d'aquestes partícules.
Déu-n'hi-do.
Llavors, sí, les estimacions són bueno, d'aquest ordre de magnitud. O sigui, ja les concentracions són més elevades que a Galícia, o molts dels cops, sí.
Molt bé, doncs, Jordi Oliva, cofundador de Good Karma Projects, gràcies per aportar una mica de llum al tema aquest dels pèl·lets, del que se'n parla tant i que era tan desconegut, no coneixia ningú aquí a Catalunya, pràcticament, fins que no passava la desgràcia de Galícia del Cantàbric, però bé, aviam si ara, entre tots plegats, entre Europa, entre la Generalitat, es posen les piles i es aconsegueix regular doncs, la utilització d'aquests microplàstics que embruten l'aigua i ens perjudiquen a tots plegats. Jordi Oliva, moltíssimes gràcies. Bona tarda. Enhorabona per la vostra acció ecològica i moltíssima sort, eh?
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
coneixem les denúncies ecològiques des de les comarques de Tarragona amb aquests pèl·lets que, com dèiem ara fa un moment, doncs eren desconeguts per pràcticament tothom, almenys fins ara, i que ara s'ha donat a conèixer doncs, arran de la desgràcia que està afectant les costes del Cantàbric i també de Galícia. I ara ens fem ressò d'una altra denúncia, és del sindicat de Mossos USPAC, i és que la germana del conegut com a pistoler de Tarragona s'ha querellat contra els agents que el van neutralitzar el desembre de l'any 2021. L'equip jurídic d'aquest sindicat d'USPAC diu que l'actuació policial va ser correcta. Sandra Lara, recorda'ns aquests fets i la denúncia d'avui.
Els fets van passar el desembre de 2021 quan Eugen Sabau va disparar tres companys de feina de l'empresa Securitas i va fugir ferint a un mosso. Sabau, més conegut com el pistoler de Tarragona, es va trinxar en una masia on va obrir foc indiscriminadament contra tots els agents que hi havia, fins que va ser neutralitzat. En el tiroteig va sortir ferit de gravetat i va quedar tetraplègic. 8 mesos més tard se li va aplicar el suïcidi assistit. Temps després de la seva mort, una germana de Sabau interposa una denúncia contra els mossos que el van neutralitzar. En declaracions a COPE Catalunya, José Antonio Vitos, cap del servei jurídic de l'USPAC, el sindicat independent dels Mossos, diu que l'objectiu de la germana amb aquesta querella és guanyar diners.
L'interès de la germana són els diners, és el rescabalament d'obtenir la major indemnització possible per la mort del seu germà, i la via que té és imputar aquests fets als llei, oblidant totalment quina va ser la real actuació del seu germà, que va ser voluntària. Ell, el seu germà, ja va dir en un correu que ell no sortiria viu, que ell volia enfrontar-se al Mossos d'Esquadra i que ell volia morir en aquest enfrontament.
Vitos ha afirmat que la querella no té recorregut. El jutjat farà les investigacions pertinents. Hauran de prendre declaracions a 11 agents i aportar molta documentació, però no dubten que l'actuació dels agents va ser totalment correcta.
I ara t'explico que en els dos darrers anys s'ha produït un increment considerable dels conductors que circulen per les carreteres sense tenir al dia la ITV. Les xifres de sancions en aquest aspecte han augmentat un 65% en els últims 10 anys i s'ha passat dels 57.000 expedients l'any 2012 als 94.500 l'any 2022. Per tant, conductors, no val a badar, tal com ens explica l'Alejandro San Andrés.
Alerta a tots aquells que tinguin la ITV caducada. Els Mossos avisen que no només et jugues una sanció econòmica, sinó que també et podrien retirar la documentació del vehicle i immobilitzar-lo, a més que suposa un perill per la teva seguretat i per la seguretat viària. Joan Acosta, cap de l'àrea regional de Girona, explica quines sancions comporta circular amb la ITV caducada.
Circular correctament amb l'enganxina doncs, caducada, doncs, pel temps temporal que sigui de mesos, doncs això seria una denúncia administrativa que serien 200 euros. Però si hi ha qualsevol manipulació de l'enganxina o falsificació de l'enganxina, doncs això ja seria un delicte del Codi Penal.
Un altre risc de no tenir l'inspecció passada és que en cas de tenir un accident, la teva asseguradora es pot no fer responsable de cobrir el sinistre, ja que es tractaria d'un incompliment de contracte. Així ho explica Acosta.
Podríem tenir alguna repercussió envers l'assegurança, no? Ja que si no tenim la ITV al dia, doncs, segons la nostra pòlissa que tinguem, doncs podríem tenir unes repercussions envers doncs, les responsabilitats dels accidents.
Per evitar qualsevol sanció, el més recomanable és tenir sempre la ITV en regla i fer un bon ús del cotxe.
Ja ho sabeu, doncs, feu cas a la policia, als Mossos en aquest cas, perquè si no, doncs, no passes l'ITV i la multa serà considerable. I d'aquí un moment, la Mar Puerto ens parlarà de desheretar un fill, una cosa no molt habitual. No obstant això, hi ha certs casos en què els pares o les mares desitgen deixar sense herència els seus fills. No marxis, que d'aquí 2 minuts t'ho expliquem.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
En COPE,
tiempo de juego,
es martes de Copa.
La Copa en COPE,
de Copa del Rey.
¡Toma ya, bravo!
Este martes, desde las 8 de la tarde, los octavos de final.
¡Muy Manolo!
Getafe Sevilla, Athletic Club Deportivo Alavés y Tenerife Mallorca.
¡Cantonera!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Manel de Carglass. En invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción, pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor, no esperes a que se rompa. Mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com te deia fa un moment, desheretar un fill no passa sovint. De manera general, això només succeeix quan hi ha problemes familiars de caràcter greu, que en alguns casos s'han posat sobre la taula, per exemple, a les passades celebracions de Nadal. Són els desheretats de Nadal, com t'explica la Mar Puerto.
Sí, a vegades en èpoques com el Nadal ens hem d'ajuntar amb familiars amb els quals no tenim una molt bona relació i és en aquests menjars a la taula quan pot sortir més d'un tema de discussió. El notari de Vilassar de Mar i membre de la Junta Directiva del Col·legi Notarial de Catalunya, Albert Domingo, ens explica que majoritàriament quan es produeix la desheretació ja hi ha una mala relació prèvia des de fa temps.
Una relació que ja està, diríem, contaminada o és una relació que és conflictiva i que aleshores els pares, d'alguna manera, pues, ja saps que per la llei catalana tenen l'obligació de deixar un 25% en concepte de legítima en els fills, a repartir entre tots els fills. Aleshores, si hi ha un fill, tindrà dret a un 25% del total cabdal hereditari net, una vegada pagat deutes i després de la mort. Si hi ha dos fills, serà un 12,5%, i així successivament anem dividint aquest 25%. Doncs bé, això és una obligació legal. El que passa que el dret civil català també permet que quan falta una relació, és a dir, no hi ha relació entre els pares i els fills, per una causa imputable en els propis fills, que no volen saber res dels seus pares, doncs aquesta manca de relació permet als pares desheretar aquests fills, no?
Un procediment que, a més, acostuma a tenir diferents motius, diferents raons, però en molts casos acaba sent pels afegits.
El teu fill es casa amb una noia perquè no casem bé els caràcters i llavors si el fill ha d'escollir, doncs normalment escolleix el cònjuge, normalment que no pas els pares, no? I aleshores ja tenim un conflicte, llavors hi ha el xantatge dels nets i tal. Però és continuat, no és allò que dius avui trenquem relació per aquest fet i tal i qual, no. Hi ha intents de solucionar el problema, però quan ens topem en que un o l'altre, el que sigui, dificulta molt o la relació, dius, perquè clar, jo he sentit que em diuen, escolti, és que quan va dir tu per mi has mort, no? Jo no vull saber mai més res de tu, no? És una cosa que tal, i sobretot les mares, perquè has de tenir les mares, en realitat no tallen mai el cordó umbilical en relació als seus fills, no el tallen. Els homes és una altra guerra, potser, però les mares no. Que vingui una mare, és que el dolor tan profund que veus que pateix aquella persona, dius, no m'agradaria per mi, la veritat.
Així doncs, Carlos, podem dir que al final el millor seria ajuntar-se per Nadal amb qui tinguis una millor o una bona relació i evitar-se així el reviure certes situacions.
O també fer les paus, eh? Mar, també fer les paus, que val la pena. Començar els estudis universitaris i saber com orientar la carrera professional és un moment clau i jo diria que memorable a la vida dels estudiants. De fet, aquesta elecció marcarà sense cap mena de dubte el futur personal i també professional. Tenim sort de viure en un lloc on podem cursar pràcticament el que vulguem gràcies a la gran oferta acadèmica que hi ha a les universitats. És precisament per aquest motiu que davant d'una oferta tan gran els joves han de fer una tasca més intensa per saber cap on volen dirigir doncs, aquests esforços i també els seus estudis. I tot això ho han de fer amb l'acompanyament educatiu que sovint no troben o no se'ls ofereix en el moment oportú. Sobre aquest acompanyament s'ha parlat darrere en COPE Catalunya i Andorra amb el coordinador de pedagogia de la Universitat Internacional de La Rioja, Álvaro Pérez García. Yolanda Canales, quines claus ha donat aquest professor?
El que necessiten els estudiants és ajuda, suport, tant de la família com de l'orientador educatiu, i sobretot fer-los pedagogia, en el sentit de que si s'equivoquen en la seva elecció no passa res, no és que hagin perdut un any i això no té conseqüències definitives. Ho diu Álvaro Pérez, que és coordinador del grau de pedagogia de la Universitat de La Rioja.
Lo que hay que intentar es eso, hacer mucha pedagogía con ellos y decirle que todo es reversible. en este sentido, el que tomen una decisión errónea a la hora de elegir la carrera, pues no tiene unas consecuencias definitivas, sino que se puede canviar.
Una altra qüestió a tenir en compte és que ells, els estudiants, estiguin contents amb el que faran, que identifiquin els seus interessos, què els atrau i per a què tenen capacitats. En definitiva, si els pot agradar fer el que escollin, en principi 8 hores al dia, 5 dies a la setmana i els propers 35 anys. Sobretot, diu Álvaro Pérez, no se'ls ha de pressionar perquè escollin per qüestions com els diners o les sortides professionals.
Però lo fundamental és darles a ellos la posibilidad de elegir lo que realmente les guste. Muchas veces los presionamos excesivamente a la hora de elegir la carrera que tenga más salida, la carrera en la que puedan ganar más dinero, y eso al final puede ser contraproducente porque no se sientan a gusto, no se sientan motivados, y eso yo creo que es fundamental.
Amb tot, Pérez diu que l'ajuda que se'ls ofereix ara als joves és més aviat escassa. La ràtio està, en el millor dels casos, en un orientador per cada 200 alumnes. Creu que s'hauria d'invertir més en això, en que hi hagi més orientadors, i també apunta a altres canvis, com per exemple que la decisió no només sigui en qüestió d'una setmana o d'un mes.
Los alumnos también tengan la posibilidad de probar, de ver, de practicar antes de tomar esa decisión. Y muchas veces la elección se enfoca en solo una semana o solo un mes en el que tenemos que decidir. Y yo creo que eso sí se podría cambiar.
Un estudi de la Fundació SM diu que només un 14% dels alumnes se sent acompanyat a l'hora de descobrir quina és la seva vocació professional. Un 30% creu que la informació que es facilita és molt generalista i un 20% fins i tot que està desfasada.
I ara volem saludar a l'Àlex Talavera. Àlex, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y gracias por estar con nosotros. Hoy estamos hablando de los problemas que a veces tienen los chavales y las chavalas cuando tienen que decidir su futuro en el ámbito de estudiar o trabajar, sobre todo estudiar, ¿no? Si escoges una carrera, si lo haces, si te gusta, no te gusta, tenéis que decidir muy pronto por dónde queréis dirigir vuestra vida. A ver, Alex, cuéntanos tu caso. Tú creo que tienes 18 años, ¿verdad? ¿Y qué estudias ahora mismo?
Sí, yo ahora mismo estoy en peluquería.
¿Estás en peluquería? ¿Y fue tu primera decisión o antes, bueno, hiciste otros intentos en otras en ramas profesionales? Dime, explícanos.
Sí, bueno, yo empecé en deporte, en un ciclo de deporte, porque yo siempre he estudiado en la ESO y todo eso, y me ha gustado siempre mucho el deporte también y todo. Y cuando llegué allí al ciclo vi que no era mi primera salida, que me gustaría más, y vi la peluquería, que también me gustaba, que era como mi segunda opción, y decidí mejor meterme por esa rama. Y bueno, de momento, ahora mismo bien.
O sea que al principio no era la primera opción el tema de la peluquería, sino era el tema del deporte. ¿Y eso ya te venía desde antes o fue en el bachillerato cuando tuviste que tomar esa decisión precipitada de, bueno, cojo el deporte en lugar, por ejemplo, de lo que me interesa más, que es la peluquería en este caso?
Sí, ya esta opción ya venía cogida de antes.
Ya. Y oye, una cosa, una cuestión que estamos hablando hoy, sobre todo cuando tenéis que decidiros si hacéis una carrera o no hacéis una carrera, si tenéis que coger un ciclo u otro ciclo, ¿tuvisteis en el instituto, tú en tu caso, pues la ayuda, la información necesaria para poderte decidir con claridad o no te despejaron todas las dudas que tenías, Alex?
Bueno, no mucha ayuda te dan en el instituto y te meten un poquito de prisa, entonces también por ese motivo no te das cuenta de lo que quieres estudiar hasta que estás allí, entonces por eso acabé cambiando de opción, porque te dan un poco de prisa, no te dan muchas opciones tampoco.
Claro, es un problema, ¿no? Si quizá cuando estés en ese momento crítico que tenéis que decidir que es muy pronto y algunos tenéis muy claro cuál es vuestra vocación, otros muchos no. Claro, ahí necesitáis vosotros que os pongan sobre la mesa pues las posibilidades que hay, los profesores o los expertos en la materia, orientaros un poco. Ahí encontraste tú a faltar ese apoyo necesario para decidirte con claridad, porque tú no tenías claro lo que querías ser, ¿no?
Bueno, tenía un poquito claro que quería ser algo relacionado con el deporte, pero nada más allá que tenía pensado. Y sí, me gustaba que me hubiesen dado una pequeña ayuda para ver qué podía hacer mejor y que me lo hubiesen planteado mejor.
Ahora dices que estás haciendo un ciclo de peluquería. ¿Cuánto tiempo llevas dentro de...?
Ahora llevo poco. Llevaré 2 meses aquí en el ciclo de peluquería porque me cambié, como te he dicho, de deporte aquí.
Bueno, ¿y te gusta lo que estás haciendo, me imagino, ahora?
Sí, esto bastante me gusta.
Claro, o sea, parece que has encontrado tu vocación, ¿no? ¿O qué? ¿Alex?
Sí, sí.
Has encontrado tu vocación, que es lo más importante. Bueno, me imagino que ahora el objetivo que tienes que te pones delante es llegar a tener tu propia barbería, ¿no? ¿Cómo lo ves esto?
Yo ahora mismo pues estoy centrándome en sacarme todo lo que pueda de peluquería y cuando vea que tengo bastantes estudios y que esté preparado, intentaría montarme mi propia barbería.
Muy bien. Pues fantástico, por ejemplo. Pero otra cuestión, por ejemplo, Alex, entre los compañeros o compañeras de instituto, ¿conoces algún caso también muy parecido al tuyo? Que, en fin, esta orientación no ha acabado de funcionarles bien y han ido dando tumbos de un ciclo a otro, de una carrera a otra. ¿Tienes algún amigo tuyo o amiga que les haya pasado lo mismo que a ti, por ejemplo?
Pues sí, tengo justamente un amigo cercano que también le pasó lo mismo. Tampoco le dieron mucha información y le pusieron así un poco de prisa y se ha cambiado dos veces de ciclo ya.
Claro, porque lo que ocurre es que a veces lo que te decía antes, que a la edad tan temprana, ¿tú cuándo tuviste que decidir por qué caminos ibas?
Yo nada más salir de la ESO con 16 años sería, o 17.
Claro. Y aún a esas edades muchos de vosotros no tenéis claro por dónde ir, ¿no? ¿O qué?
No, porque ahí justo cuando sales de la ESO no estás pensando en qué quieres hacer y como tampoco te lo plantean antes, te lo sueltan así como un poquillo de golpe, no te lo ves venir, ¿sabes?
Claro. Bueno, pues Alex Talavera, muchísimas gracias por atendernos, que tengas mucha suerte con este ciclo de peluquería, que lo saques adelante, que seguro que lo sacarás y que también puedas conseguir ser un buen peluquero, un buen barbero y que tengas tu propia barbería. Alex, muchísimas gracias y muchísima suerte, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Joan Ballori, benvingut un dia més, què tal?
Hola, molt bé, Carlos.
Esports Cope 3 i 5, aviam, què passa avui?
Lliga, doncs mira, no? Avui hem quedat...
Copa del Rei.
Sí, comença la Copa del Rei, comencen els vuitens de final, el Girona demà de rebre el Rayo, el Barça visita dijous a Unionistes de Salamanca, però avui hem quedat per parlar d'aquí a una estona, per analitzar el moment del Barça amb Xarli Reixac, que sempre és interessant escoltar-lo, sí, i més en moments delicats com el que passa al Barça actualment.
Tot un senyor.
I hi ha molt de poliesportiu i bo. Alcaraz ha debutat en victòria a l'Obert d'Austràlia, ha derrotat a Gasquet en 3 sets. En waterpolo tenim avui la final de l'Europeu, que juga Espanya contra Croàcia. Espanya, que és campiona del món i olímpica, curiosament, no ha guanyat mai el campionat d'Europa. I també abordarem l'actualitat del Dakar, que avui s'ha disputat la novena etapa. Carlos Sainz es manté sòlid al capdavant de la classificació.
Molt bé, doncs, desitjosos d'escoltar-vos cada dia a les 3 i 5, amb tots els esports.
Aquí estem de seguida.
Bon programa, Joan, fins
gràcies,
ara.
Gràcies, fins ara.
I a les 3 de la tarda, els esports. A les 7 de la tarda, la linterna, que l'obrirà, l'encendrà com cada dia, la Montse Rodríguez. Montse, què tal?
Doncs molt bé, i amb ganes d'explicar moltes coses. I...
Ai, escolta, tu coneixies això dels Pérez, que existien els Pérez?
Sí, més que res, mira, no per res, però la gent que ens agrada navegar, sí, estem acostumats a veure aquest tipus de pellets al mar. Sí. El que passa que no gaire sovint, o sigui, una boleta, un conjunt de boletes...
La Palaçada de Tarragona fa anys que estan pul·lulant aquestes boletes allà.
Sí. I el que passa després és que estic sentint coses com perquè, per una banda, diuen que són perjudicials per la salut, després diuen que no, que això és bo, que és comestible.
La veritat és que
és tot un embolic i en parlarem...
En qui parlaràs? Aquesta tarda ho parlaràs també tu, no?
Sí, mira, parlarem amb una especialista en microplàstics que li preguntaré sobre si és perillós o no el consum de peix per les persones i també com està afectant això les confraries de pescadors.
Molt bé, tot això i més. Després parlarem també de com orientar els joves de cara als estudis universitaris. 7 de la tarda. Gràcies, Montse. Bon programa.
Adéu.